Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. El president Pere Aragonès i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran per parlar de l'espionatge. Tots dos s'han emplaçat a fer-ho en la breu conversa que han mantingut aquest divendres a la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, una conversa a peu dret, després d'una freda encaixada de mans. Unes hores abans, Pere Aragonès afirmava al matí de Catalunya Ràdio que la confiança amb el govern espanyol està a zero i que si Sánchez la vol recompondre, és imprescindible actuar amb transparència i assumir responsabilitats.
La confiança està trencada, està a zero. I si el govern espanyol la vol reconstruir, és imprescindible transparència, que s'assumeixin responsabilitats.
Sánchez no s'ha referit explícitament al Catalan Gate, però ha aprofitat la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia per enviar un missatge conciliador.
Quisiera comenzar manifestando, querido president, mi profundo respeto por Cataluña, hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo.
Delegacions de les entitats i els partits independentistes espiats, Esquerra, Junts, la CUP, Òmnium i l'ANC, s'han concentrat per protestar davant l'hotel de Barcelona on els dos dirigents han coincidit aquest divendres. I Europa assenyala Catalunya com un entorn òptim per l'impuls de l'hidrogen verd. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, garanteix fons europeus per fer-ho possible.
Next Generation EU. Els Next Generation contribuiran a convertir Catalunya en un dels punts estratègics de l'hidrogen a Europa. Aquesta regió és l'escenari perfecte per això. No hi ha millor exemple del tipus de canvi que volíem incitar quan vam llançar els fons Next Generation.
El conseller d'Economia, Jaume Giró, reclama a l'Estat la gestió directa dels fons Next Generation. I l'evacuació de civils a la planta siderúrgica de Mariupol continuarà aquest dissabte després que en les últimes hores s'hagin rescatat una cinquantena de civils. Ucraïna acusa Rússia de no respectar l'autor del foc anunciat en aquestes instal·lacions. El president Zelensky, de fet, creu que Moscou vol fer una desfilada militar a Mariupol el 9 de maig, coincidint amb la celebració del Dia de la Victòria.
Estem evacuant la gent com podem. Entenc que Rússia vol fer una desfilada el 9 de maig. Com us he dit, estan interessats a continuar amb aquesta maquinària de la informació.
La policia basca investiga com a mínim 6 casos relacionats amb el presumpte assassí d'homes homosexuals a Bilbao. El conseller de Seguretat basc ha confirmat un assassinat, 2 intents d'homicidi i 3 morts més que hi podrien estar també vinculades. El sospitós continua detingut a la comissaria d'Irun, on es va entregar de manera voluntària. El cas està sota secret de sumari. I a Madrid, una forta explosió en un edifici causa 2 morts, 17 ferits lleus i un ferit greu. Els 2 morts són 2 joves operaris que treballaven a l'edifici del barri de Salamanca. La causa del sinistre ha estat una explosió de gas.
Cada vez que me roza sale un mejor yo.
Són els Estopa que han repregut als Camps Elisis de Lleida després d'ajornar fins a 2 ocasions els concerts de comiat de la seva gira Fuego, que dissabte que ve els portarà al Parc del Fòrum de Barcelona davant de 25.000 persones, el seu rècord de públic a Catalunya. Serà el primer concert a l'aire lliure a Barcelona, 23 anys de carrera. Declaracions a Catalunya Ràdio.
No fa molt de vent, hi haurà molt bon so.
Volem que sigui una nit màgica.
Una nit pel fan, no? Sobretot, jo crec, pel fan, aquell fan d'Estopa de sempre.
I per nosaltres.
A la vora de la platja. La humitat és el mitjor aliat.
Sí, sí, el so.
És el millor.
El duet de Cornellà ja va oferir un aperitiu fa 15 dies al Sant Jordi. D'aquí un mes seran també a Tarragona amb tot exaurit i a Girona. Esports al màxim. Manresa jugarà la final de la Champions FIBA de bàsquet després de guanyar el Ludwigsburg alemany a les semis 63-55. La final serà diumenge al vespre contra el Tenerife. És el primer cop que els manresans disputaran una final europea. En futbol, el Barça juga aquest dissabte a les 9 al camp del Betis. Una victòria blaugrana els garantiria una plaça per la pròxima Champions. Hi haurà passadís dels catalans al nou campió de Copa abans de començar el partit. Disputat aquest divendres a primera, Llevant 2, Real Societat 1. Aquest dissabte es disputaran les semifinals de la Copa d'Hockey Patins. Al matí, les semifinals femenines, Palau Plegamans Liceo a les 11 i Gijón Manlleu a un quart de dues. A la tarda, les masculines Barça-Noia a 3:15 i Reus-Lleida a 9:15. I al Masters 1000 de Madrid, semifinals ja definides, Djokovic-Alcaraz i Tsitsipas-Zverev. Les dues jugaran aquest dissabte a la tarda. També es disputarà aquest dissabte la final femenina entre la tunisiana Jabeur i la nord-americana Pegula.
Fins aquí les notícies.
Des que el centre financer de Johannesburg, a Sud-àfrica, es va abandonar als anys 80, els gratacels els ocupen captaires.
I eren oficines convertides en cases, una gran favela vertical. És Mad Max.
Johannesburg i Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, amb Joan Riera, antropòleg.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Al teu costat des de fa 25 anys.
Aquest dissabte a les 3 de la tarda i tota la setmana a catradio.cat.
Seguim a la finestra indiscreta.
Ja han passat aquests 5 minuts que comentàvem a l'acabar la primera hora de la finestra indiscreta. Han passat molt ràpid, han passat molt lent. Cadascú tindrà una relativitat diferent del temps.
Com les pel·lícules que dius, és lenta. No, no és lenta.
És lenta, sí, i tal.
Sí.
Doncs bé, tornem a ser aquí a la finestra indiscreta fins a les 2 de la matinada i de 2 a 3 l'audiovisual dedicat a...
Toro Tremzo!
I ara, com sempre, encetarem la banda sonora enigma d'aquesta setmana, però...
Has dit concurs?
Sí, concurs.
Clar, com sempre, no té pèrdua. És que, curiosament, mira, va de conya, perquè el Jordi Moner, que va guanyar el concurs ara fa tal, diu... En realitat, vull agrair-vos el magnífic regal que vaig guanyar i que ja vaig recollir a l'emissora. És el millor regal que heu pogut fer-li a un boomer analògic com jo. Tenir un llibre en paper, un CD i un DVD, tot en format físic, senyores i senyors. Avisa tota la jovenalla que guanya algun d'aquests premis. Gaudiu i conserveu aquests formats, que són un tresor, i deixeu-vos de formats virtuals.
Nosaltres és de formació professional, això, gairebé. I, a més, us ho dic sempre, tenir les coses vol dir que us pertanyen. Si teniu unes plataformes, la plataforma un dia dirà aquesta pel·lícula s'ha acabat, o els drets d'aquesta, tal qual.
Sí, bé. No. Missing.
El que passa és que un dia deixaran de fabricar també els Blu-rays i els CDs i ja no els podràs ni posar.
Mira, els vinils, de moment, continuen, eh?
Els vinils,
sí. A veure, eh?
Tot torna... És un sistema prou bo com perquè aguanti, però clar.
Bueno, torna el concurs de la finestra indiscreta, us recordem que...
I continuarà sent aquest triple analògic, de moment. Analògic. Per tant, concurseu amb nosaltres i, per exemple, si heu encertat la banda sonora d'Enigma d'aquesta setmana, podreu tenir una possibilitat. Crec que al Guillem li agradarà. A veure si l'encerta només pel tall.
¿Te gusta Patsy Cline? Yo la adoro. No entiendo por qué no saca más discos nuevos.
Porque está muerta.
¿No te da pena que haya muerto?
He tenido tiempo para superarlo.
Jugué al 14,
¿verdad? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿De dónde eres?
De Oz.
¡No es verdad! ¡Tú no eres de Oz!
Eres demasiado lista para mí. ¿Todo el mundo se droga en este pueblo?
Sembla un diàleg d'aquella pel·lícula del David Lynch interpretada per Nicolas Cage, tornant a parlar del Nicolas Cage, sí, directament, no?
Quina, la de Corazón Salvaje,
sí.
Vale, vale.
No, no, però no és aquesta.
No és aquesta. No. Però bé, també deserts i coses.
Té cosetes.
Sí. Una mica de surrealisme, efectivament, no? I mira, una d'aquelles pel·lícules maleïdes. No està enlloc i és una cosa una mica rara, no?, sent qui és el director, perquè tampoc està llunyana. Parlem de l'any 97.
Palma d'Huracanes.
Quan es va estrenar, per mi, la meravellosa Giro a l'Infierno. La pista diu, Guillem, diu la llegenda, que el director, que és més dur que una pedra, li va posar fragments de Tom i Jerry per inspirar-se al compositor. I és que és bastant curiós. Sí, és una banda sonora, aquesta, molt del BCN Film Fest, perquè vam tenir a Oliver Stone, pedra, més dur que una pedra, i vam tenir el documental d'Ennio Morricone, On Oliver Stone...
Que s'estrena aviat.
Que s'estrena la setmana que ve, em sembla. On Oliver Stone explica això.
Ah, per cert, demà, Concerto Paradiso, músiques d'Ennio Morricone, a Mollet del Vallès, presento amb el grup musical de Carles Casas. Està dit, va, segueix.
Ens ha colat la falca en directe.
Sí.
Doncs li va posar Tom i Jerry a Ennio Morricone, que es va sentir superofès. Li va dir, vols que faci música per dibuixos animats? I li va marxar com fent-li, bé, et faré la teva merda de música. I aquesta és la merda de música, que estava molt bé, la veritat. La resta de pistes, Guillem, deien, és un film superior al poble on passava aquesta pel·lícula, que a més existeix, és del tipus Sean Baker,
sí,
aquest poble.
Molt.
Un agent de la CIA, Claire Danes, la sentíem ara en el tall, per al seu paper a la sèrie
Homeland.
Persegueixen un condemnat a mort, és a dir...
Sean Penn.
L'ajuden dos caçadors de serps, John Boyd, Jennifer López, protagonistes...
Jennifer López, Anaconda.
D'Anaconda, sí, sí, sí. Els dos sortien allà.
John Boyd també, clar.
I en aquesta farsa no podia faltar un príncep. N'hem parlat a la primera hora. Una sèrie del Príncep de les Marees.
Nick Nolte.
I un bufó.
William Dafoe.
No. Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix.
William Dafoe és el bufó de
les Vikings. Per això he pensat, ara m'he liat.
Un bufó.
Sortia Joaquin Phoenix superjove.
Joaquin Phoenix.
Jo recordo molt el Billy Bob Thornton, m'haurà per a l'antires.
Doncs bé, no, ja està. Aquestes són les pistes. Giro a l'Inferno. Quanta gent ha
sortit? 24. Hem millorat. Hi ha hagut un bajón, Fa dues setmanes que hem fet una mica de bajón,
Doncs va, subidón. Una mica de trampera, finestrera.
De l'1 al 24, qui s'emporta el triple premi analògic.
El 13.
El número 13, senyores i senyors, es diu...
Perquè... Les Champions del Madrid, 13.
Ai, calla, no m'ho recordis. Però per què em trepitges el moment? El momentazo de l'oient del premi.
Però no us preocupeu, que havia estat...
No poden parar
de xerrar.
Que sigui per molts anys el número 13 de Champions.
Va, digues.
Mariló, és la teva. Mariló, en 3!
Enhorabona.
Bé. Doncs la pregunta suplementària que us podria fer guanyar un punt més va relacionada precisament amb Joaquin Phoenix. Recordeu quin tema sonava quan entrava ell en escena per primera vegada? Sonava el Reign of Fire de Johnny Cash. Si no sabeu trobar la relació entre el bufó i la música que sona quan apareix en escena, és que esteu a la corda fluixa.
La resposta correcta era...
Joaquin Phoenix, que un dia va fer de Johnny Cash a la corda fluixa.
Bé, doncs ha arribat el moment de proposar una nova banda sonora. Enigma, teniu de temps alerta, perquè hi ha hagut gent que va escriure aquesta setmana quan faltaven dos minuts per la una de la matinada. I és vàlid. És a dir, fins al moment que fem el nou concurs poden arribar les respostes. I, per tant, heu entrat, no patiu. Teniu de temps només fins divendres que ve exactament a la una de la matinada. Set dies per dir-nos quina és la pel·lícula que ara sentiu.
Os te dirá. Y este hombre ha tardado dos años en hacer esto. Y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo. Totalmente ofensivo.
Cierto, qué decepción.
Os te dirá. Y a la vista de Dios. Y en la casa de su gloria. Os te dirá. Vergonzoso y obsceno.
Això és una banda sonora, eh? Ja ho he dit, perquè és que realment que et quedes meravellat del que arribaven a fer en aquella època, eh? Ja han dit obscenitat unes 4 vegades, em penso.
Sí, per cert, re, coneixes molt ràpid. Danny Elfman, grandíssima banda sonora. Sí, el Doctor Strange, que ara ho hem dit.
Oh, Morena dit queda.
Sí. Doncs bé, la pista que donaré és aquesta pel·lícula enigma que heu identificat, la que aquesta és la banda sonora, té tres ells. Un ell va treballar amb formigues. Un ell va treballar de fantasma i un ell va treballar en un circ. Un ell va treballar amb formigues, un ell va treballar de fantasma, un ell va treballar en un circ. Aquesta és la banda sonora. Si encerteu la pel·lícula, entrareu a veure si us guanyeu els premis la setmana que ve, divendres. On hem d'enviar la resposta, al fons?
A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o twitter@finestracr.
I si voleu un punt més per guanyar el superpremi del final de la temporada, també heu de respondre aquesta pregunta. Gran part de l'acció del film té lloc a un indret que a vegades resulta blanc i a vegades negre. Com si fos una pel·lícula en blanc i negre, no? Bé, dit això, prou. Bueno, escolta, si aquesta música no es pot tallar, però l'hem de tallar. Ai, en fi. Que Déu em perdoni! Sí. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.
Once upon a time there was a prince, a movie prince.
La finestra indiscreta.
I entonces...
Arriba Doctor Strange i ens posarem una mica màgics amb Jane Campion.
Has abierto el portal entre universos.
I una mica místics amb Mark Cousins i Jeremy Thomas.
Me gustaría abortar.
I una mica culpables, però no molt, amb Manuela Bellés i Ivonne Cormenzano.
Strange!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
¿Qué le pasa, Dios mío? No dice nada.
¿Qué va a decir? Está inconsciente, no lo ve. La anestesia. Es como una borrachera. Le durará un rato todavía.
Bastante, porque ha tomado mucha anestesia.
Lo que habrá sufrido.
No se preocupe, ya ha pasado todo. Aquí tiene la factura. Radiografía, asistencia, materiales de escayola, ambulancia... 3.700 con portes y todo.
Sí.
Incluido el Montepío, claro. ¿Eso?
Está bien. Sabina, en el primer cajón del tocador está el talonario de chicas. Tráigalo. Ah, y el bolso también.
Y ya sabe, dentro de 40 días que vaya a la clínica del doctor Martínez Ansúrez para que le quiten la escayola.
Astoria, mis amores.
Ha hablado, ya vuelve.
Sole pis amore, tu pete, sole pis amore, tu pete, sole pis amore, tu pete.
La cançó és de les germanes Benítez. El personatge va néixer el 7 de maig del 1922. Ja està clar que parlem d'un centenari, d'un actor que va néixer al Prado, a la sala dels tapissos de Goya, on va treballar de Botones Sacarino. El seu pare era vigilant, la seva mare el va anar a visitar i va trencar aigües enmig dels tapissos de Goya. I allà qui va néixer? Toni Leblanc!
Per piacere te lo pido, toma un tren en poca.
O Ignacio Fernández Sánchez, un Goya d'honor al 93 i un Goya normal, diguem, al 98, per la primera de Torrente, evidentment, no? Boxa, porter de futbol, debutant en Celia Gámez i també a Los Últimos de Filipines. Aquesta li havia de tocar el Fausto, t'ha tocat
ja,
a tu.
Bueno, és l'actor que ha fet el meu pare. És l'actor que ha fet el meu pare, perquè el meu pare es diu Ignacio Fernández.
No fotis.
Sí, clar, Nacho Fernández.
I... Ah, la F, la F, la F de Marí, l'MF Marí.
I hem vist moltes pel·lícules seves, sempre ha sigut com forma part de la casa.
Però sí, Les Muchachas Azul, Històries de Madrid, El Tigre de Chamberí, Les Chiques de la Cruz Roja, El Día de los Enamorados, Los Tramposos, Amor Bajo Cero, Los Económicamente Débiles, Torrejón City, Los que tocan el piano una vez al año, Si el hippie no hace daño, o el astronauta.
De los enamorados.
Ah, voilà. Sí, el pobre García. Bé,
el Timó i Estampita, els tramposos, aquestes coses mítiques. El meu pare reia. Sí. La imatge és el meu pare rient, Antoni Leblanc, doncs, els dissabtes a la tarda.
I Sara Montiel, no te la perdis, eh?
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Un homenatge que li van fer no massa abans de morir i que va sortir Sara Montiel a fer unos arrechuchos canoros a Toni Leblanc, que gairebé ja no li sortia, però mira, encara,
Tiene más de siete días a ser mayores.
Ara sentirem una resposta de Toni Leblanc, una entrevista que li vaig fer jo una vegada a Barcelona.
Era simpàtic o què?
Bueno,
semblava, no?
A mi em va contestar bé, va estar molt correcte, però estava molt content d'haver-se conegut, això està clar, eh? Va, bueno, sí, molt clar, eh? Home, era molt xulesco.
Era muy, muy cañí.
Muy, sí, no, home, sí. I tant. Que us heu fixat, quan acaba la resposta, surt com va acabar aquest moment entre Sara Montiel i Toni Leblanc, que és que no tiene desperdici.
Soy nacido en Madrid, soy madrileño, a mucho honor. Pero amo profundamente a Barcelona. No he dicho ninguna falsedad, no he fingido nada. Yo es que he trabajado, Orina, he trabajado aquí muchos meses. Yo he hecho aquí temporadas de 6-7 meses en el Cómico, en el Victoria, en el Arnau, en el Barcelona, en el antiguo Calderón, que estaba más arriba del Barcelona, que lo hicieron luego banco, pisos y eso. No he parado en el Cómico, no he parado. Pero yo hace temporada de 6 o 7 meses, claro, esto hace 20 o 20 y tantos años. Pero claro, esta generación nueva ahora que me siga queriendo, esto es algo que te asusta, algo. Vamos, no lo puedes remediar, yo no soy un hombre sensiblero, ni llorón, ni nada, pero no lo puedo evitar, es que entrar en una sala y que la gente se ponga de pie y empiece a decir Toni, 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 y te coman aplausos y de viva Toni, y yo no sé, es una locura esto, ¿no? Maravillosa locura, pero locura.
Yo lo hago por Isabel, ¿eh? Lo hago por Isabel, pero tengo que interrumpir.
Ay, perdona, Isabel.
Isabel, me la debes, ¿eh?
Bueno,
la
pero es que nosotros
hicimos
una película juntos, yo con 17 años.
¿Y qué 17 años?
¿Y qué 17 años? Bueno, eso lo dices tú.
¿Qué 17? Yo estábamos enamorados años. Todos.
Estábamos.
Todos de ti, todos. Yo, el director, el cámara, los electricistas, los maquinistas, todos los del bar. Cuando estuve tan malito, tan grave,
sí.
Las flores que tú y mi Pepe Tous,
sí,
me mandasteis, no pudieron entrar en mi habitación, de grande que era la cesta, y las llevaron arriba, a la iglesia.
Pues eran pocas, para lo que tú te mereces.
Pero estás tú, que eres una rosa. Te quiero.
Te quiero.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Stop wasting my time.
Per cert, Marilondres, que acaba de guanyar el triple premi d'avui, incloia també un comentari en la seva carta que deia: acabo de sentir per la ràdio el que ha mort Juan Diego. Es té la sensació que pocs com ell interpretava els papers dramàtics. No en recordo de còmics. I realment era tan bo com semblava, o va tenir la sort de fer papers fets a mida com Los Santos Inocentes o El San Juan de la Cruz de la Noche Oscura? Home, jo crec que realment era un molt bon actor. Sí. Punto. Però sí va fer papers còmics. París, Tombuctú,
va guanyar el Goya.
De Luis García Berlanga, o Que se mueran los feos, i La corte del faraón. I diu, també admirable la seva coherència ideològica, amb la veu rota i roja, com he llegit. O sigui que, d'acord, Mariló, mira, per partida doble. Què ens portes, un Jeremy Thomas?
Doncs sí, una altra de les estrenes de la setmana va dedicada, és un documental dedicat a aquest productor, que bé, un d'aquells, diguem, grans responsables de moltes pel·lícules que heu vist a la vostra vida, però que no sabíeu que hi havia un tal Jeremy Thomas darrere. Doncs ara el descobrirem.
Once upon a time there was a prince, a movie prince. He was born into a film world, a British Hollywood.
There is no one like Jeremy Thomas.
He's the dream producer.
Hosti, la veu de Mark Cousins, com que me la vaig sentir tantes vegades veient la seva odissea història del cinema,
sí,
la tingui claríssima.
I també responsable d'aquell Woman Make Film, que en van parlar molt i que jo li vaig preguntar i estava orgullosíssim de les reaccions que havia tingut aquell documental. Va ser un luxe, realment, tenir-los els dos, no? El Mark Cousins i el Jeremy Thomas la setmana
passada.
Que, per cert,
ha estat productor recentment de dues pel·lícules que a mi m'agraden moltíssim, però no a tothom, de Matteo Garrone, el Pinocho i Dogman.
Dogman i tant, home.
Sí. Doncs primer li van preguntar, bé, ha fet un documental sobre la figura de Jeremy Thomas, articulada com una road movie, és a dir, van junts amb un cotxe camí de Cannes, perquè el Jeremy Thomas cada any va fins a Cannes amb cotxes, una tradició.
Bé, això és com aquells dos que van visitant restaurants.
Sí, efectivament, el Steve Coogan. Sí. I aleshores el Mark Cousins, re, amb una càmera, ells dos sols, doncs li va explicant una miqueta la seva vida, la seva obra, no d'una forma, no és el documental convencional de sempre. I, però com va començar tot això, Marc? A veure, explica'ns.
This was not my idea to make this film.
De fet, no va ser la meva idea. Em van venir a buscar dos productors i em van dir, t'agradaria fer una pel·lícula sobre en Jeremy Thomas? I, de fet, vaig dir immediatament que sí. De fet, sempre l'havia admirat, havia vist el seu nom a les pel·lícules, ja des de jove, i sabia què volia dir aquest nom. I aquest nom vol dir transgressió, vol dir imaginació salvatge. De fet, quan pensem en els productors, pensem en estereotips, no? Pressupostos, contractes, cotxes de luxe, gent, homes doncs, fumant puros, i tot sovint ho associem més amb una imatge com la del Harvey Weinstein. Però els productors també poden ser autors, també poden ser visionaris, també tenen la seva visió del món i del que és la humanitat. I justament això ho és en Jeremy Thomas. De fet, i això ho hem vist amb moltes de les seves pel·lícules, des de quan ha col·laborat amb Bertolucci, amb David Cronenberg, amb Nicholas Roeg. I el que veiem també, sobretot, amb ell, és aquesta veritat que no s'esvaeix. No anem al que és la superfície burgesa, sinó que anem més a fons, anem més a sota. Anem al que ell anomena la capseta secreta dels nostres caps.
Jeremy calls the secret box in our heads.
I això de la capseta és molt important, perquè precisament veient el Jeremy Thomas, entrevistant-lo, veus un senyor britànic d'aquests molt tranquil, molt tradicional, diguem, no? I dius, carai, d'on surten aquestes idees per pel·lícules de Cronenberg, de Nicholas Roeg?
Solo los amantes sobreviven, que és una pel·lícula que m'entusiasma.
Sí, sí, vist, o de Hit, dos mafiosos britànics.
Unes pel·lícules realment, a vegades fosques, violentes, estranyes, i li vaig preguntar, no lliguen molt aquestes imatges que veiem de les seves pel·lícules amb la imatge que estic veient de vostè ara mateix? Tenim un punt fosc tots que s'ha de descobrir?
I hope so.
Això espero. Espero que sigui així.
Yeah. You know, we all project some...
Tots projectem alguna mena d'imatge
de la manera
com som, com vestim, com ens pentinem, ens estem presentant. Alguns presenten més que d'altres, però la majoria de persones tenen una idea determinada sobre l'altre. I suposo que és una part en la que jo presento la meva personalitat al món, que no era jo. Però ara
film did present me as I am.
La pel·lícula aquesta sí que em presenta com soc.
Yeah, I'm not noisy, I'm quiet.
No faig soroll, soc tranquil.
I know that I'm very strong I go all the way.
Soc molt fort i arribo fins al final per aconseguir el que
not
vull.
In an ugly way.
Però no d'una manera desagradable,
I just know that I'm gonna get it.
Sinó que senzillament sé que ho aconseguiré. I m'ho crec. I tinc creences sòlides en que al final aconseguiré el que vull.
I també productor de les pel·lícules de Bertolucci, Pequeño Buda...
Com Soñadores, també.
Soñadores, efectivament. I, evidentment, això li va portar un Òscar per L'Último Emperador, en aquest cas. Com vaig llegir molt sobre la pel·lícula L'Último Emperador, perquè precisament era de l'any 87, quan va començar a La Finestra Indiscreta, molt sobre aquest rodatge a la ciutat secreta, quan ningú realment havia pogut rodar allà mai. Els problemes de Peter O'Toole, que volien anar en bicicleta i que no el deixaven, li vaig dir, a veure, què hi ha de veritat, què hi ha de llegenda en el rodatge de L'Último Emperador?
We were very early in China.
Vam arribar aviat a Xina i els italians tenien una relació amb la Xina des del Marco Polo.
I
no sabem d'on venen els espaguetis, si de Xina o d'Itàlia. Sempre estan discutint sobre qui va inventar la pasta primer, els italians o els xinesos. Per tant, tenen molt bona relació i això ens va ajudar molt. Ens va ajudar a aconseguir el que volíem i ens van esforçar moltíssim i al final ens van obrir les portes de la ciutat prohibida i vam entrar en aquesta estranya ciutat, la ciutat prohibida, amb llibertat per filmar on els turistes ni es poden apropar. Vam filmar amb els llocs més secrets de la Xina, la suprema harmonia a la ciutat prohibida quan surt el nadó, i aquest és el lloc real envoltat de fusta i se'ns va permetre col·locar llums i càmeres, llums fora, i vam poder entrar i filmar les escenes. Increïble, oi? Que poguéssim fer-ho. Però ho vam aconseguir. Vam aconseguir el permís de filmar per tota la Xina, no només això, sinó l'exèrcit, milers de soldats entrenats, trens, avions. Volien que féssim aquesta pel·lícula. Volien que expliquéssim la història d'un emperador que era tan feliç com qualsevol ciutadà. I és perfecte per un emperador, per ciutadà.
I els dos directors, com he dit, que més va treballar en total va ser Bertolucci i Cronenberg. Ràpid, Guillem, amb qui et quedes, Bertolucci o Cronenberg?
Cronenberg.
Cronenberg. Cronenberg també. Doncs a veure, senyor Jeremy Thomas, defineixin ràpidament com són aquests dos directors.
They're both masters filmmakers, and Oshima.
Mestres del cinema. Saben el que estan fent? Exactament. Tenen la pel·lícula al cap, escollen la música, saben les escenes, el càsting. Són directors de cinema naturals.
And then you work with people who just
és innat. I treballen amb persones bones.
Master filmmakers.
Són grans cineastes.
You know, they are.
Ho són.
The master filmmaker.
Són cineastes mestres. Yeah. Masters. I hi ha pocs mestres. El mateix passa a la literatura i a la pintura. I no tothom té talent. Tenim molts escriptors magnífics, molts pintors meravellosos, molts directors de cinema fantàstics, però mestres, maestros, doncs, són escassos.
I el que em va cridar l'atenció, com a anècdota final, Guillem i Àlex, per acabar, és que el Mark Cousins portava, efectivament, una càmera dins de la motxilla que l'acompanyava tot arreu, perquè ell mateix anava dient...
Com Walker White.
Sí, la cosa aquesta de qualsevol moment se't pot despertar la imaginació on apareixerà una bona història, però hi havia alguna cosa més a la motxilla de Mark Cousins.
Yes, here in my rucksack,
porto la meva motxilla, porto la càmera i sempre la porto sobre. Avui, de fet, també ja he estat filmant algunes escenes. Ja sé que som a la ràdio, però us ensenyo una altra cosa i potser ho sentireu. És la bota original de Orson Welles. No sé si la volíeu tocar, però aquí ara sentireu també com baixo la cremallera. És la bota original d'Orson Welles. És una bota feta a mà aquí a Espanya i l'he tornat. I a dins hi ha la plantilla perquè l'Orson Welles tenia peus plans. No va poder anar a la Segona Guerra Mundial com a soldat perquè tenia peus plans.
Ai, potser ens haguéssim quedat sense Ciutadà Kane, sense aquests peus plans.
Moment interessantíssim de la finestra indiscreta d'avui. Felicitats.
Gràcies. A tu, Àlex, a tu per portar-nos aquest programa.
Finestra indiscreta en punt de swing.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue like him.
Jo tenia uns 15 anys quan va sortir aquesta cançó i, per tant, quan començaven a les primeres discos i sonava això, et senties el rei del món mentre sonava aquest tema i dius, ai, pobre ignorant, no eres ningú encara, però escolta, senties això i a ballar. I amb aquesta cançó començava Iron Man 3. Recordarem que la darrera secció amb el Carles Romero... Bona nit, Carles.
Bona nit, què tal, Alfons? Com estem?
Va ser dedicada a la Marvel i et vaig dir... Però si Iron Man 3 començava un tema brutal i no me l'has posat, i em vas dir... El posarem i aprofitarem l'excusa per fer una nova secció.
Em vas posar deures. Jo intento ser un col·laborador eficaç, eficient, obedient. I llavors això, sí, avui parlarem de com el cinema ha plasmat a la gran pantalla les escenes de club, que no de discoteca, eh? Avui parlarem de clubbing, de cultura de club, de DJs, suor, flashos, llums estroboscòpiques, substàncies de colors i molta música, al fons, i molt de ball.
Molt cinematogràfic i un repte a l'hora d'il·luminar, rodar, filmar aquestes escenes, no?, per, en fi, transmetre, integrar bé la història, que es vegi bé, transmetre el caos o la passió d'aquestes nits. A veure què ens has portat.
Doncs vinga, va, comencem amb la primera. They're applauding the DJ. Not the music, not the musician, not the creator, but the medium. This is it. The birth of rave culture. The beatification of the beat. The dance age. This is the moment when even the white man starts dancing. Welcome to Manchester.
Aquest és el moment que fins i tot els homes blancs es posen a ballar.
Exacte,
no?
Una frase mítica del guru Tony Wilson. Mm. Jo crec que és una manera excepcional per començar.
Welcome to Manchester.
Welcome to Manchester, eh? Manchester, Manchester que avui no seria un equip per parlar gaire, del Manchester.
No, res.
En fi, 24 Hour Party People, la pel·li de Michael Winterbottom del 2002, on és això, un biòpic de Tony Wilson, que és qui va generar una tècnica revolució cultural a Manchester. I d'aquí què va sortir? Doncs Happy Mondays, Stone Roses, Joy Division, el Club Hacienda, mític, que seria com l'equivalent a la Factory de Warhol, i el naixement de la cultura rave. A partir d'aquí, els músics, la música, ja no eren importants, sinó que allò que realment es va beatificar va ser el ritme i el naixement del culte als DJs. Allò que tu també has dit, el moment que fins i tot els homes blancs es van posar a ballar. Come on, come on, it's time to go dance.
O dit d'una altra manera, los blancos també la saben meter, eh? Aquest títol mític que avui dia ja no podria posar-se ni fer-se servir mai de la vida.
Home, és molt incorrecte, això, eh?
Sí, però parlem de bàsquet, que consti.
Sí, per si algú no coneix la pel·li, no?
Sí,
exacte,
sí.
No? Chemical Brothers! Chemical Brothers, al fons. Mm-hmm. T'agraden els Chemical Brothers?
Jo ja et deia abans de la sessió que no connecten aquest tipus de música. Chemical Brothers em sonen, evidentment, però no em facis dir-te ni discografia, ni membres, ni res.
Peli Black Swan, del 2010,
Negro. Darren Aronofsky, Natalie Portman.
Una peli que va guanyar l'Oscar, crec, Natalie Portman, potser, veritat. I arrel d'altres premis. Després, aviam, què podem dir d'aquesta peli? Una peli fantàstica, no? La història d'una ballarina absorbida per la dansa, una pel·li de molt mal rotllo, veritat, amb
escenes d'ungles arrencades, això, doble personalitat, no?, posseïda una mica per aquest signe blanc, signe negre, diguem.
Gairebé és una pel·li de terror psicològic en alguns moments, eh?
Molt Argento, Cronenberg,
Hi ha una escena memorable amb aquest ritme violent, salvatge, penetrant i sense treva dels Chemical Brothers.
Molt contrast amb el ballet suposat de la pel·lícula, que era una escena com trencadora, vaja.
Trencadora, i a més això, en un local com d'estil berliner, és hiperobscur, suat, brut, no?, on ella deixa com el tutú, no?, a un costat per marcar-se un ball ple de confusió mental, sexual, lisèrgic, sensual, sexy, arrebatador. Un dels moments més brillants de tota la peli i de com el cinema ha reflectit el club en la gran pantalla.
D'aquesta Cisne Negro, per cert, jo sempre reivindico que va ser la primera pel·lícula que vaig dir, mira, Winona Ryder reapareixerà. Vull dir, estava missing total, i en aquesta pel·lícula feia com de l'antiga ballarina, la que havien arraconat, l'antiga, la vella Glòria. I vaig pensar, serà la pel·lícula que la rellançarà. I des de llavors, mira, està a Stranger Things a tot arreu.
Sí.
Per tant, coses a recordar. A veure, la següent. Wings Dani.
Oh!
Clar, el club o la música disco tal sempre ha funcionat molt bé amb la coreografia d'acció, no? Jugar amb les llums, amb els cops dels exacte. Baixos, amb els impactes. Aquí sentim un home que és digne de discoteca, que és Keanu Reeves.
Keanu Reeves, exacte.
Perquè a Matrix també anava a discoteca, te'n recordes? A la primera escena, quan sí. li cridaven en sigue el conejo blanco,
sí,
no?
Sí, allò, sí.
I se n'anava a la disco. Aquí, no? Aquí era John Wick.
Això és John Wick, i sí, són 7 minuts grandiosos de violència, de ritme, de prodigi narratiu i moviments coreografiats com si d'una pel·li de la Metro dels anys 50 es tractés. És absolutament meravellós. És un homenatge al cinema d'arts marcials, als espagueti western, a les pel·lis del John Woo i fins i tot a Jean-Pierre Melville. Realment és com una orgia, com una amanida de trets i de diferents maneres de matar. Jo crec que entre la diversió i la bogeria més absoluta.
I és la primera? Això passava a la primera part?
Sí, a la primera.
La primera part, recordem, no es va estrenar aquí, o sigui, tot el fenomen neix, però aquí no es va arribar a estrenar, van arribar les seqüeles, però jo quan vaig veure la primera part vaig dir, aquesta és la pel·lícula que rellençarà, que no rips.
Toto Mate, you have an invitation, Cadó.
Cubates en l'aire, vinga tothom, tota la nit. A veure, què és això?
Això és New Order. Bé, prèviament, en aquesta secció, que sembla una secció de com s'han les velles glòries recuperat pel món del cinema, doncs és un tall musical que sentíem al principi d'un grup japonès que es diu Bang Wa Cherry, i és un moment de rap tecno japonès meravellós de la pel·li Blade. Igual que aquesta cançó són els New Order i és Confusion, i és la cançó que sona al principi de la pel·li.
Perquè els New Order eren els del símbol de la creu?
Els New Order sí, són de l'extinció arrel del suïcidi de Ian Curtis, del Joy Division, van sorgir de l'escena de Manchester, justament van sortir els New Order.
És veritat que això, ara ho recordo, va sonar molt quan es va estrenar Blade, que era l'any 98, si no recordo malament.
Exacte, sí. Molt bona memòria.
Doncs sí, perquè, clar, també era el tema del vampirisme a les discoteques, també s'ha portat molt, clar, el món nocturn.
Sí, és aquella escena que comença com una rave il·legal, clandestina, d'una mena com d'escorxador, i acaba derivant en una orgia sanguinolenta, desconcertant i absolutament bàrbara. Per mi, de superherois, és una de les millors presentacions que s'han fet mai, on no saps ben bé qui és el dolent o qui és el monstre, si el superheroi teòric, no? O bé els vampirs que estan absolutament espantats i plens de por quan veuen emergir la figura de Blade.
De Wesley Snipes en aquell moment, t'agrada el nou Blade? Serà Mahershala Ali?
No, segur que està molt bé. Tot el que és Marvel és meravellós. Has vist alguna cosa? Saps alguna cosa?
No, només sé que tenen a Mahershala Ali per fer de Blade, que consti que m'agrada molt. Home, doncs ha guanyat 2 Oscars el senyor, per tant, es podrà permetre el luxe de matar uns quants vampirs.
The world is changing. Music is changing. Drugs are changing. Even men and women are changing. 1,000 years from now, there'll be no guys and no girls, just wankers. Sounds great to me.
Aquesta, pel tall i per el tema musical, crec que ja gairebé tothom hauria de saber què...
Sí, aquí hem juntat dues cançons. El primer que sona és l'speech que fa el personatge de Renton, el ritme de bedrock i el seu Far What You Dream Of, que és el moment aquell que diu que tot està canviant, que d'aquí a milers d'anys doncs no hi haurà nois ni noies, només hi haurà wankers, que seria com gilipolles, com pajilleros, perdona l'expressió, però
sí, no.
És difícil com de traduir. I això ho hem enganxat amb el Born Sleepy d'Underworld, que és un dels moments més meravellosos, jo diria, no de club, sinó de la història del cine. De fet, aquesta escena no passa en cap club, sinó que és el moment del final, quan ell decideix robar els diners, agafa aquella maleta, i quan se'n va fent aquell speech, també.
Parlem de Trainspotting, eh?
Exacte, parlem de Trainspotting, sí. I ell va fent, doncs, aquest discurs sobre el que farà a partir d'ara, no? Que és tot una oda, doncs, al materialisme, al capitalisme, a la superficialitat més absurda buida de sentit. De fet, és el pas que el convertirà en un gilipolla més del futur, que ja estava parlant abans. Brillant metàfora, brillant pel·li, una obra mestra per mi.
Del 96 es va concentrar molt aquest món als anys, a finals dels 90, pel
sí,
que
sí,
veig.
Sí, 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 exacte, sí. Efectivament.
Me gustas tanto como el jamón.
Déjame en paz.
¿Quién es ese tío?
Ella tienes un guarro. Oye, guapo, este lavabo es de tías.
Hombre, ya.
¿Pero qué haces aquí?
Que soy un poquito maricón.
Te he dicho que este lavabo es de tías. Imbécil. José Luis te va a partir la cara.
Me gustas.
Éxtasy. Éxtano.
Això també ho recordo del de meu època d'institut, però era molt dels pastilleros que anaven amb, les Alfa Indústries aquelles, saps? Aquelles jaquetes.
Del bacalao,
es rapaven i es posaven les bombers.
Sí. Allà hem passat de la, excel·lència de Underworld, no? El tecnocutre macarra canyí nacional de, Chivo Bayo, en una gran pel·li, Jamón Jamón, que a mi, com a mínim, és una pel·li que particularment m'agrada o em diu moltes coses. És això, romanticisme canyí, surrealisme, una faula...
Una pel·lícula totalment transcendent per tot el que ha estat la història dels seus protagonistes.
Totalment d'acord, i és una faula meravellosa de masculinitat, de pernils, de, passió, i també de, tecnopatri cutre, i el nostre Underworld particular, doncs que avui, per tancar la secció i dedicar-li al Time Freak, el gran Chimo Bayo.
No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así.
Així m'agrada. A mi també així m'agrada, Carles, que ens portis les seccions amb aquesta alegria i bé, sempre acaben amb aquestes cosetes finals. Doncs res, ara no et poso deures.
No
et deixo, et deixo triar lliurement el teu següent tema.
Estava amb la llibreta aquí esperant. Que...
Estic segur que ens sorprendràs.
Molt bé, doncs ara quan acabis quedem allà i anem a un club a fer una copeta o alguna cosa.
Vinga, a l'estudio 54 anem. Bona nit, Carles. Éxtasy o éxtano, eh?
Adéu, Carles.
Mira, jo, la primera discoteca vaig anar, em sembla que estava aquí al cantó.
Aquí davant, no? Sí. Aquí prop de Catalunya. Ja, moguda, ja moguda, sí, aquestes hores, sobretot.
Bé, escolta, hi ha dues pel·lícules que, molt breument m'agradaria fer un comentari, però, en fi, poso una mica de música de Renaixement. Va, ja el tenim. És una pel·lícula que, per cert, sembla que estigui interpretada per William Dafoe, però no és William Dafoe, és Alberto Testone. Sí o no? S'assembla o no s'assembla?
Sí, té un aire. Sí,
o el tipus
sí.
De paper que feia sí. William Dafoe.
Bé,
no?
Sí. Que sí. Bé, Miguel Ángel, el pecado de l'André Konchalovsky, que no és cap tonteria de director, hem de dir-ho,
De fet, o sigui... i no és ni l'última, de fet, aquesta és com la penúltima.
La de Queridos Camarades la va fer després d'aquesta que ha arribat tard. Comença on acaba el Tormento i l'Èxtasi, és a dir, quan la Capella Sixtina ja s'ha acabat, i llavors ha de fer la tomba del papa Juli II i després tot el que passa. Perquè a mi el que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula, a part que em sembla una producció guapa...
O sigui, l'ambientació és com molt real.
Molt bona.
És que a mi m'ha recordat molt aquelles pel·lis dels Zeffirelli.
Però les bones, les bones. Les bones.
Vull dir, d'escenaris reals, diguem, tan teatralitzats d'alguna manera.
La Mujer Indomable, Romeo i Julieta...
I aquests personatges bruts, deformes...
una mica Pasolini, per aquí, també.
Que realment olores l'època, no?
Però el que m'encanta és que t'estan explicant Miguel Ángel i en lloc de parlar només d'escultura i de pintura, ell se'l veu molt poc esculpint. I en canvi es passa tota la pel·lícula fent màquines per poder baixar els blocs de marbre des de Carrara fins a baix.
Els interessos que hi ha en segons quin marbre.
De la mateixa manera que quan va pintar la Capella Sixtina va haver d'aixecar unes bastides que no existien i va haver de fer que arribessin. I és que en aquella època els pintors, els artistes renaixentistes, com Leonardo da Vinci, a més, eren...
Arquitectes.
Eren dissenyadors, directament, inventors, no?
Artistes.
I això m'encanta. I l'altra pel·lícula és Onoda, 10.000 noches en la jungla, de l'Arthur Harari, una mica llarga, la veritat sigui dita, però, home, aquesta història de japonesos que es queden a la selva quan ha acabat la guerra i durant dècades i dècades continuen allà defensant el lloc quan la vida continua a la resta del planeta.
Com passava les trinxeres, no?
La seva guerra és real,
Té la seva gràcia, té la seva gràcia. O sigui que, a part d'això, una pel·lícula outsider, Outside Noise, que no ha vist ningú, però que, mira, a mi han fet una certa gràcia perquè torna a ser una influència de Romer al cinema actual. I queda culpa.
¿Os sentiu culpables?
¿Qué hay? ¿Eres Joan?
Hola, sí, sí.
Mira, es que he hablado con uno en el bar que me ha dicho que tienes una cabaña ahí perdida en el monte.
Sí, sí.
No sé si me la puedes alquilar.
Ya, esto de aquí es la cabecita.
Pero ¿cómo puede ser si yo he sangrado?
Bueno, pero eso es normal. Es la implantación. Muchas mujeres sangran.
Me gustaría abortar.
A partir de la semana 14 es legal. Y tú ya estás en la 15, entrando en la 16.
Doncs Culpa és la nova pel·lícula de Libón Cormenzana, que fa poc estrenava La Cima i que ha rodat amb la seva parella a la vida real, que és la Manuela Bellés. I, a més, la van rodar en confinament 5 persones en el moment en què ella es va quedar embarassada. Van aprofitar l'embaràs real, el que parlàvem abans, de molta maternitat aquests dies. I, bé, l'embaràs prové d'una violació, per això es diu Culpa, perquè ella se'n va a una cabana aïllada...
Al Ripollès.
Sí, aïllada per passar la culpa i aleshores descobreix que, a més, està embarassada i té que... ha de pensar què farà amb aquest embaràs. Bé, també els vam tenir al BCN i la veritat és que valia la pena parlar amb ells una miqueta per com ha estat aquesta experiència, sí. No? Posar el seu embaràs a la... Bé, doncs per crear una
com
ficció.
Com el Carlos Márquez Marcet.
Efectivament.
Hablar de violencia de género nos parecía un tema importante. Tuvimos una idea donde se podía aprovechar un embarazo y entonces, bueno... En el primer embarazo que tuvo Manuela, ella no quiso enfrentarse a eso porque no era capaz de separar el personaje de la persona, ¿no? Y en el segundo pues surgió la posibilidad de volverlo a hacer y en esa ocasión sí que Manuela vio claramente ya, habiendo sido madre, que podía separar una cosa de la otra, ¿no? Y nos lanzamos a hacerlo aprovechando a Manuela como Manuela y mujer embarazada, ¿no? Y queriendo explicar algo que nos parecía importante a nivel cinematográfico para que la gente pueda reflexionar y hablar sobre ese tema.
¿Qué tal fue la experiencia? Es decir, durante, después, en fin, ¿qué sensaciones te pasaron por la cabeza y el cuerpo?
Pues mira, yo ya había estado embarazada una vez y yo como embarazada me sentí animal totalmente. O sea, es lo más conectado que he vuelto a tener desde que eres un bebé y vas desnudo por todas partes y no pasa nada. Luego ya te empiezas a vestir y ya se te olvida que eres un animal. Y para mí siendo, o sea, pariendo y siendo madre ha sido pues algo muy bestia. Y de pronto también he sido una mujer embarazada muy ágil en el sentido que me he encontrado muy bien y he podido seguir con mi vida normal. Reivindico aquí que las mujeres embarazadas podemos trabajar. Las que se encuentren malitas, no, por favor, que cuiden a su bebé. Pero desde luego, si te encuentras bien, puedes trabajar. Y me sentí con una fortaleza total, con ganas de prestar mi cuerpo... Para contar esta historia, muy estimulada de muchas maneras. Para mí también, pues eso, el hecho de estarlo viviendo realmente, pues sentía que le iba a dar más veracidad a todo lo que se viera en la pantalla. Y luego, claro, el hecho de cómo está hecha la película, creo que no podemos pasar por alto que la hemos hecho entre 5 personas, entre ellos mi pareja, Ivón, mi hermana Juana y 2 amigos, Alejo Levis y Obermida Carro. Esto ha hecho que se cree un clima de intimidad y confianza en el que nos hemos lanzado a hacer cosas que jamás en la vida yo hubiera prestado de mi ser para un rodaje normal, ¿no? Entonces, claro, la magia que se ve en la película es por cómo está hecha.
Aparte del tema del embarazo, se parte de la idea esta de la culpa, que me parece un punto muy, muy bueno de la película, porque de todos los sentimientos que puedas tener después de un abuso, me parece que es el más injusto, en el fondo, para la víctima, ¿no? Y dejar de lado al agresor, el tema legal, etcétera, y centrarse en eso, me parecía muy potente, vaya.
Sí, el sentimiento de culpa es como totalmente contradictorio, ¿no? A lo que le pasa a una mujer cuando es agredida sexualmente, pero a la vez es casi el más común, ¿no? Sentir una vergüenza, un dolor, culpa, si podía haber hecho algo, no podía haber hecho algo.
Sí, la culpa aparece desde el minuto uno. La mujer siente, ¿qué he hecho yo para que él crea que yo quería, por ejemplo? Y la otra pregunta que se hace es, claro, culpa por no haber actuado de otra manera y a tiempo, ¿no? Porque se le pide, a partir de que ocurre un acto así, parece que se pone el foco en la víctima de que tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Ella, no hay una víctima perfecta y cualquier persona que tiene que superar un trauma y un dolor, tenemos que arroparla en cualquier reacción que tenga, ¿no? No sabemos cómo vamos a reaccionar cuando nos pasa algo así y creo que de esto habla la película, ¿no? Que tenemos que acompañar a la persona, a la víctima, con cualquiera de sus reacciones y poner el foco en el agresor, que creo que no es consciente del daño que hace cuando sucede.
Es una película donde el lenguaje no verbal es muy importante, ¿no? Y me gusta que además no lo haces de una forma obvia, sino con pequeños detalles, ¿no? Saber por qué Manuela ríe cuando un grifo se abre o cuando le viene la menstruación.
Pues trabajando mucho el guión y con muchas peleas creativas entre Manuela y yo en el proceso de creación del guión, ¿no? Y sí que hemos tenido como esa necesidad de evitar el diálogo porque queríamos explicar visualmente lo máximo teniendo a un personaje solo.
Y con lo de menos es más, o sea, ¿no? Siempre a veces teníamos que justificar cosas en el guión que luego volvíamos a quitar porque decíamos, a ver, ¿de qué queremos hablar? ¿Queremos explicar por qué no viene la policía a buscarla? Es como, bueno, pues no, porque esa no es la película, eso es otra película, ¿sabes? Y nos centramos en ella y realmente hablamos de las emociones de ella, todo lo demás va sobrando, ¿sabes? Y siempre era ir otra vez como a lo sencillo.
Quitando, sí.
Y luego también guardar una sensibilidad brutal con no mostrar cosas que puedan herir, digamos, ¿no? Yo creo que cuidábamos mucho pues eso, la sensibilidad en la propuesta, también la poesía, ¿no? Por ahí, en los lugares que nos dejaba pues la naturaleza y todo eso, pues bueno, en un lenguaje que esta película nos podía dar.
Habéis hablado de no prejuzgar, ¿no? Es una película donde, bueno, el espectador lo vais a poner a prueba, ¿no? Un poco de intentar meterse en la cabeza de las reacciones que no sé si siempre serán comprendidas, ¿no? En ese sentido, ¿qué esperáis un poco del feedback del público y esto?
Pues, hombre, lo que nos gustaría esperar del público es que ayude a, pues eso, a que las mujeres, pues, viendo esta película se sientan con más capacidad de poder dialogar y hablar de temas que igual los han escondido y que hombres que igual no han dado importancia según qué situación que han vivido y que pensaban que no estaban cruzando ninguna línea se den cuenta de que existe una línea y de que eso hay que evitarlo, ¿no? Eso es lo que nos gustaría. Sabemos que puede provocar cierto prejuicio en según qué personas hacia el personaje, porque de alguna manera también hemos introducido elementos para...
Es que te dan ganas de decir, tenías que haber hecho eso, tenías que haber hecho lo otro, ¿no?
Y precisamente pues hemos introducido eso para hacerle al público también culpable y que reflexione sobre que no puedes prejuzgar a alguien sobre algo que le ha sucedido, que es una víctima total de eso y de las decisiones que está tomando porque es incapaz de poder tomar según qué decisiones. La mayoría de los casos de agresiones sexuales, las mujeres niegan y hacen ver como que eso no ha existido durante meses. El hecho también de haber introducido que el personaje violador sea alguien cercano, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, provoca más que ese personaje niegue, se avergüence, no quiera comunicarlo, ¿no? Porque al final tener relación con tu familia, con tus amigos, porque esa persona conoce a tus amigos y a tu familia, ¿no? Pues provoca esa sensación.
Felicidades, de verdad, por esta experiencia que nos habéis hecho sentir y que esperemos que el espectador también comparta. Y felicidades.
Merci.
Muchas gracias.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I així hem arribat al final gairebé de la finestra indiscreta, sentint-nos una mica culpables per acabar aquest programa, però contents perquè tornarem la setmana que ve.
Però és que ara ve...
l'audiovisual, a més...
Amb Toru Takemitsu! Compositor japonès de Kurosawa, Kobayashi, Oshima, Imamura i una pel·lícula de Sean Connery. Saps quina?
Sí, sé quina, perquè veig el títol aquí. Però el que pot sorprendre més és allò. Sean Connery amb Wesley Snipes.
Sol naciente. No us ho perdeu. Per cert, flipareu amb la música amb què acabem la finestra discreta avui, que és de Sol naciente, val?
Val.
Hem parlat de percussió, oi, Guillem?
Sí.
Doncs dona-li canya, que és com Isla de Perros, però encara
aquells
molt més.
Aquells tambors japonesos, eh?
Què et penses? Això.
Chief says we fucked up. He's blaming us for
running us. The Japanese have a saying. Fix the problem, not the blame. Find out what's fucked up and fix it. Nobody gets blamed. We're always after who fucked up. They're always better.